A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Amb tantes coses per comentar, però pensin que continuarem saludant Rafa Pino en properes ocasions, afortunadament. L'inspector de la policia local, Rafa Pino, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Les portes de jornada electoral, feina no en vulguis, suposo.
Doncs sí, feina perquè precisament és una de les nostres funcions, el garantir la llibertat de totes les persones. I les jornades electorals també tenen un paper, un rol molt important, totes les policies del país.
Una qüestió d'aquelles, no per ficar-nos a la jornada electoral, perquè el dispositiu és el que és, però segurament a més d'un li agradarà saber, arran de tots els dispositius que s'han muntat en aquest context que vivim, quan Sitges pot hostatjar Guàrdia Civil o Policia Nacional, la policia local n'és sabedora? Se n'informa la policia?
Sí, se n'informa.
És a dir, tots els cossos policials estan informats de la presència de cadascú.
Sí. Tenim una obligació legal de coordinació i de col·laboració entre totes les forces i cossos de seguretat i estem informats al minut zero.
D'acord. Quan tothom és aquí, qui mana? Entre Policia Nacional, Mossos d'Esquadra, Policia Local, Guàrdia Civil...
Respecte de què?
Això és el que pregunto. Sí, per allò, qui ens escolta i digui, mira, hi ha aquí Guàrdia Civil, Policia Nacional, Mossos d'Esquadra, Policia Local, algú té una potestat davant de l'altre?
No, a priori, no. La llei de Sistema de Seguretat Pública de Catalunya estableix que la policia de Catalunya és la que té les competències pròpies i estableix que la Policia Integral de Catalunya són els cossos de Mossos d'Esquadra i complementa la Policia de Catalunya amb les policies locals.
D'acord.
Per tant, les competències són les que són. No s'altera per la presència...
No s'altera res,
Exacte. Una altra cosa és que per motius especials vinguin reforços d'altres cossos policials i llavors s'estableix un òrgan conjunt de coordinació i allà s'estableixen els comandaments tècnics i els comandaments polítics i allà es decideix.
Han estat complicats aquests dies?
Han estat.
Sí.
Bueno, hem tingut alguna altra incidència a Sitges, però res comparativa amb el que ha passat a la ciutat de Barcelona.
Que suposo que com tots els especialistes, com tots els policies, com tots els que es dediquen a la seguretat, moltes reflexions deu portar tot el que s'ha vist i el que es veu, no?
Moltes reflexions perquè al final nosaltres som professionals de la seguretat i el que no hem de perdre de vista mai, és que el primer i l'últim client nostre és el ciutadà, la ciutadania. I per tant, la nostra missió principal com a policia, sigui del color que sigui, és vetllar per els drets fonamentals de la persona i la convivència.
Anem per qüestions més prosaiques. Prosaiques o no? La circulació. Li dèiem a Rafa Pino abans de la conversa. Bé, d'alguna forma, per si podem explicar quins són els criteris que han operat per eliminar l'alternança d'aparcament en els carrers i sobretot per tots aquells que diuen, escolta'm, a mi m'ha tocat
la banda que no m'agrada
i la tindré de per vida i tindré de per vida els cotxes davant de casa meva. Com ha estat això? Com s'ha desenvolupat tot aquest procés?
Bé, aquest procés comença no fa poc, fa temps que portem la policia local demanant als nostres responsables polítics que la mesura dels canvis inicialment quinzenals comportava uns problemes interns de planificació del servei, per una banda, i uns problemes interns de justificació al ciutadà que normalment rebia l'acció sancionadora de la policia poder explicar el perquè d'aquesta mesura. Dic el perquè perquè aquestes mesures tenien sentit fa molts anys quan el servei de neteja no podia netejar els carrers quan estaven els vehicles sempre estacionats al mateix cantó. Però clar, això ha evolucionat, com tot, la tecnologia avança, i llavors no en teníem arguments nosaltres per quan venia el veí a pagar la taxa de retirada, que és un diner més la sanció, poder dir per què canviaven. Fins i tot ens acusaven a nosaltres de que era una mesura directament recaptatòria. Al començament van dir, doncs canviem, en comptes de quinzenal ho posem mensual, i d'aquesta manera doncs, alleugerirem tota la pressió aquesta. Més tard també van comprovar que això també continua existint els mateixos problemes, en menor intensitat, però també continua. I van proposar ja fa temps a l'equip de govern anterior de la supressió dels canvis generals en base a aquests criteris, que no tenia sentit des del punt de vista tècnic mantenir aquesta acció, perquè tenim carrers de la mateixa amplada que no tenen aquests canvis i funciona correctament.
Faig un encaix aquí, inspector. Se sap des de quan funcionava Sitges, l'alternança de
aparcament? Jo, des que estic aquí, estaven els canvis que...
És que nosaltres intentàvem fer memòria i dic, no ho sé des de quan funcionava l'alternança als carrers. Molt.
De fet, quan ens ho preguntem nosaltres i els més vells, són aquestes coses que diuen, bueno, sempre s'ha fet així, però el fet de que s'hagi sempre fet així no significa que s'hagi fet.
D'acord. Hi ha municipis que encara utilitzin l'alternança d'aparcament?
Potser que sí, que encara
queden. O no és habitual, és a dir, quan molt sovint, jo què sé, vostès es troben i no sé si és un tema
jo
que...
Jo em fixo i hi ha municipis que encara ho tenen, deuen tenir les seves raons encara, però nosaltres no enteníem que aquesta mesura s'havia de mantenir, sobretot perquè al final són dades objectives i jo vaig analitzar fins i tot l'últim any de retirades i estàvem parlant del voltant de 12 retirades cada dia de canvi mensual, 12. Això comportava, doncs, imagineu-vos, al cap d'un any, moltes retirades, moltes sancions a pagar i moltes retirades de grues. I al voltant del 85-86% eren vehicles de Sitges, és a dir, dels propis veïns de Sitges. És a dir, no, s'estava castigant aquell veí que se n'havia oblidat de que era canvi mensual i pagava la sanció. I eren els mateixos veïns els que ens demanaven que això no tenia sentit.
Perquè suposo que el principal problema era aquest, no l'oblit.
Clar. És que no hi ha
no tens el cap com per pensar...
I fins i tot nosaltres feien un parell de dies abans, posaven avisos als vehicles estacionats. Jo personalment ho pensava al Twitter de la policia local per avisar, perquè no hi ha un ànim recaptatori. De fet, la proposta surt de policia local, es treballa amb el tècnic actual de mobilitat de l'Ajuntament de Sitges, es treballa en el sentit de la programació dels carrers, després s'estudia aquesta pregunta que m'has fet abans,
que és una
del per què
un
costat d'un altre, s'analitza carrer per carrer, número de guals, número de contraguals, el gir de la circulació perquè pugui ser viable, perquè si parlem de carrers estrets s'ha de permetre un revolt segur, s'analitza un per un. És evident que quan la mesura toca a tu, doncs hi ha alguna instància presentada per algun ciutadà, però que se l'està donant audiència per explicar el per què i fins i tot sentir de primera mà si hi ha algun motiu que faci canviar aquesta...
Anem, doncs, per aquest assumpte del criteri. Quin criteri s'ha utilitzat perquè quedi l'estacionament a un costat del carrer i no a un altre?
Bueno, nosaltres sempre, a la policia local, quan fa un informe, sempre el principal criteri és la seguretat. A banda de... Hem de tenir en compte la comoditat de les persones. Parlem a vegades de persones que tenen dificultats de mobilitat. Però sobretot és el de la seguretat, perquè si parlem d'un carrer que hi ha un revolt, no el podem posar al cantó que el revolt no permeti el gir d'un vehicle. O fins i tot, si és aquest carrer, perquè després analitzen els guals, els contraguals o les zones de càrrega i descàrrega, també hi ha carrers...
O suposo que els aparcaments dels edificis també, les sortides d'aparcament...
Els guals.
Els guals,
correcte,
perdó.
Correcte.
Sí.
Llavors... Si és aquesta, doncs canviem el criteri i posem a la cantonada, doncs, per exemple, una zona de prohibida estacionar per permetre el revolt. O sigui, sempre es fan combinacions d'un carrer per un altre. Ja dic, s'ha estudiat conjuntament entre policia local i el tècnic de mobilitat i s'ha establert al costat que més segur ens sembla a nosaltres i que menys afecta a la col·lectivitat del carrer.
Hi ha carrers que han presentat dubtes?
Sí, el primer va haver una confusió. Va haver una confusió de senyalització, però es va solucionar ràpidament.
Ah, ho dic gairebé en el sentit del criteri, per allò de dir, aquest carrer està sent
sí,
complicat.
Clar. Sí? Aquestes decisions sempre hem de pensar que al final queda per sempre.
Ho,
no?
Ho dic per si hi ha carrers que en el fons ho fessis un costat o un altre...
Bueno. Està clar, al final...
La si hi ha mesura... carrers que veritablement dius, mira, és igual aquest costat que l'altre, perquè hi ha tants pros o tants contres a un costat
clar,
que l'altre.
Després hi ha grups de pressió, també està el grup de pressió dels transportistes, de les càrregues i descàrregues, doncs del número, per exemple, de restaurants que estiguin al costat, perquè, clar, tapa la visibilitat de l'establiment, etcètera, etcètera. Però al final, quan un vehicle estaciona en un carrer d'aquests, té la visibilitat que té i tapa el que tapa. No estem parlant de camions de grans dimensions. I per tant, el que sempre parlem, no, en dret, és el deber jurídic de suportar, no, l'acció de l'administració. A partir d'aquí, sempre estem treballant per un interès general. És a dir, nosaltres ens movem per l'interès general. En comptes de interessos particulars que poden haver-hi, evidentment, ningú ho nega, però clar, nosaltres hem de pensar en l'interès general, de quina és la mesura que menys perjudica i que a la vegada més beneficia a la Generalitat del poble.
Tots aquests vehicles que poden quedar més o menys en terra de ningú i que cerquin ara lloc per aparcar, que suposo que és també una de les qüestions que li poden haver dit a l'inspector, escolta'm, i ara si hem de buscar allò, com ho fem?
Bueno, això és una limitació d'espai, és evident.
Aquest poble és difícil, eh? Anava a dir difícil, barra molt difícil, repartidors, vehicles, tot alhora.
Clar, és que al final jo crec que hem de fer un canvi de mentalitat, tothom, nosaltres, com a usuaris de la via, tant com si som vianants, com si som usuaris de vehicles, etc. Jo m'he trobat moltes vegades gent que estava estacionant al parc de Can Bota per anar a comprar el pa al carrer Parellades. Aquestes coses s'han de mirar també, és a dir, estacionar incorrectament, vull dir, en segona filera o en lloc que no es podia. Clar, hi ha falta pedagogia a la gent per establir que si volem un poble amable, sostenible, hem de començar a tornar a caminar, que és la forma normal de la mobilitat de les persones. A més, és la més saludable, perquè ja ho diuen els metges, mitja horeta, 40 minuts caminant al dia, ja... i deixar de banda una mica els vehicles.
Deixa'm una miqueta posar-me a l'altre costat, sí? I aquells que puguin pensar sí, però esclar, això es podia fer en un Sitges de fa 50 anys, en el qual gairebé diríem que tothom vivia més o menys a prop. Però ara és evident que el cotxe és el medi per a moltes famílies per fer diverses coses a la vegada. I per tant anar-nos aturant en la mesura que si haig de deixar les criatures a l'escola, que si haig de comprar el pa, que si haig de fer després la compra, i ho faig tot en un pack i agafo el cotxe. És un error aquesta que forma part també de la nostra vida quotidiana, no?
Sí, és per això que nosaltres intentem equilibrar, és a dir, a vegades la gent pensa que nosaltres únicament sancionem, però la tolerància que es té davant de certes conductes infractores, per exemple, les escoles, les pares i les mares aprofiten el que dius tu, d'anar des dels nens, i aquí es munta un sideral importantíssim i no estem per denunciar la gent, estem per regular la circulació mentre entren i surten la canalla, per intentar permetre estacionaments a sobre la vorera. És a dir, aquí estem intentant, i perquè som conscients de la dificultat de la mobilitat. Però també alhora estem en l'obligació de demanar-li als usuaris, doncs, per exemple, les senyals típiques d'un petó i adeu, no? Baixa del cotxe i un petó. No comences ja a xerrar i pica i tal, i amb el veí del costat i llavors...
En general, la gent va ràpid o què, inspector?
Bueno, ens trobem de tot,
Sí?
Ens trobem de tot. Al final sempre està l'acció sancionadora per reconduir el que no respecta. Perquè al final nosaltres estem treballant també perquè està al darrere i no arriba, perquè ja no arriba a temps, doncs també pugui apropar-se a les col·legues als seus fills, no? Hi ha de tot. No ens podem queixar, Sitges, de l'incivisme davant del trànsit. Hi ha gent que no respecta els senyals, com sempre, però bueno, aquí estem nosaltres per intentar reconduir.
Seguim aquest fil, que és un meló que dona per molt. Sitges és un poble de motos.
Sí.
N'hi ha moltes. No sé quantes censades, però em sembla que el darrer cop que ens ho van dir eren vaja, moltíssimes.
Sí.
Amb les motos, segurament els usuaris també pensen que a vegades la policia hi té la mirada posada. Recordem nosaltres, sobretot quan va ser per Santa Tecla, probablement, en el qual molts membres de Valls utilitzen la moto allò per arribar gairebé a prop i després, quan tornen a la moto, veuen tota la filera de les motos multades. Això és un clàssic, no?
Bueno, el tema de les motos, jo puc dir-vos que quan jo vaig arribar a Sitges el 2001, em sorprenia que encara hi havia molta gent que no portava el casc. I la resposta, hombre, és que és verano, és que tengo calor. O és que me despeino o tengo el pelo mojado.
Sí. Després van venir aquells cascos així tipus de genet de cavall,
sí,
que no servien per
res.
Que
no estan reglamentats. Ah. Bueno, això es va reconduir fins al final que la gent va entendre que és una qüestió de seguretat. Certament hi va haver moltes campanyes per posar fil a l'agulla, no? Però són tendències. El tema de la moto, jo moltes vegades en les reunions que tinc amb les comissions de festes, en Canava i tal, sempre dic, escolteu, aneu en compte on deixeu les motos, perquè precisament possiblement on la deixeu és perquè hem de netejar el carrer per el dia següent. O sigui, penseu que tenim un marge de maniobra, no podem treballar una hora abans totes les reserves que hem de fer. O sigui, sigueu conscients que sí, que heu d'apropar-vos al lloc, però mireu d'on deixeu les motos, perquè al final ens obligueu a sancionar i fins i tot a retirar les motos. Clar que hi ha moltes motos, perquè és que la climatologia ho permet. Si estiguéssim vivint al País Basc, doncs seria molt menys. I perquè és un mitjà de
transport fàcil,
molt més ràpid i fàcil.
I hi ha més motos que llocs on poder-les deixar?
Segurament que n'hi ha més.
Tot i perquè aquells però... que diuen, escolta, més que t'hi posis com t'hi posis, al final, Illa de Cuba, carrer del Prado, carrer sí. Santiago Rossinyol, la feina és encaixar-ho allà.
Els estudis que estem fent conjuntament entre Policia Local i el Tècnic de Mobilitat és ampliar aquestes places de motos. Però, clar, s'ha de fer de forma equilibrada perquè el carrer dona pel que dona. I si garantim totes les places, hem de treure d'altres necessitats també. Perquè, clar, si ja també és un poble... que té molts restaurants i molts bars que tenen una problemàtica interna, que és que no tenen la majoria d'ells magatzems dintre per emmagatzar bastant gènere. Les càrregues i descàrregues s'han de fer gairebé dia sí, dia no.
Sí.
Si és estiu, dia sí, dia també. Això genera més moviment de vehicles de càrrega i descàrrega, necessiten més zones de càrrega. O sigui, tot se va encadenant, perquè clar, la peculiaritat de Sitges és aquesta, que té bona climatologia, que té molts establiments, que la gent es mou molt perquè té platja. Tot això, clar, és difícil trobar un punt d'equilibri, però sempre estem intentant modulant, en funció del que estem veient, de trobar el millor punt.
Hi ha una forma de gestionar millor la càrrega i descàrrega?
Sí. De fet, s'estan fent informes per exemple, la càrrega i descàrrega del carrer de Cuba.
És a dir, des d'un punt de vista professional... Si haguéssiu de fer tabula rasa, per aquells que diuen, mira, és que al carrer Illa de Cuba veus els camions marxen enrere. Al carrer Parellada és una filera de camions. Al carrer de la Indústria que queda absolutament taponat pels camions. Els pobres repartidors que se les veuen i se les desitgen per deixar el camió en un lloc amb els warnings posats, la carretilla amunt i avall carregada fins dalt.
Sí.
Esclar, si es comencés de zero...
Si es comencés de zero... amb diners,
sí.
Ja s'ha parlat molt d'aquesta...
No, projecte, sí, jo us pregunto per si es comencés de zero
amb diners i amb filosofia d'entendre que és una mesura important per a tothom,
sí.
És establir una zona de càrrega i descàrrega a prop del centre, però centralitzada, i a partir d'aquí fer càrregues i descàrregues puntuals amb vehicles elèctrics, més petits, etc.
Tal com s'està urbanitzant, encara podria existir aquesta zona més o menys central de càrrega i descàrrega?
Jo he sentit que sí, que s'està estudiant.
D'acord.
He sentit que sí, però aquí ja no entro dintre de la meva competència.
D'acord.
Però és un discurs ja moltes vegades parlat.
Recurrent, i tant. Però mentrestant, diguem-ne que poca cosa més es pot fer per agilitzar tot això.
Clar, de fet, aquí també entra el nostre marge de tolerància. Nosaltres també, els repartidors, i els ho poden dir perfectament, clar, sí. Que de tant en tant es denuncia, però també són conscients que són treballadors i de que al final estan fent un servei per la gent.
És que ser repartidor aquí Sitges és una creu,
Sí. També és veritat que també hi ha coses que la gent no entén, és perquè la càrrega i descàrrega ha d'arribar tan tard, podem arribar més aviat, però clar, llavors exigeix que el propietari de l'establiment vingui abans. Sí, hem de portar tots una mica.
Llavors suposo que estaríem també amb el soroll dels veïns,
clar, llavors,
i l'afectació dels veïns.
Clar, perquè són activitats que generen molt de soroll i també tenim una problemàtica que genera molt de soroll, és contaminació acústica, que també l'han de vigilar. Perquè si està dintre d'un horari que la gent normalment mm-hmm. està dormint, doncs genera una contaminació acústica.
Estiro el fil. Però una qüestió també que en aquesta taula s'ha comentat molt quan ens han vingut representants del col·lectiu de taxistes o quan a vegades han parlat usuaris dient, escolta, més que fins i tot les ambulàncies marxen enrere, la feina és... Bé, les pilones, els accessos a determinats carrers i sobretot el casc antic per a aquelles persones que puguin dir, escolta, més que vull que m'arribi un taxi, però el taxista em diu que per un determinat carrer no pot passar. I quan teníem els taxistes aquí ens deien que per determinats carrers, diguem-ne que sota risc propi accedíem perquè no s'hi podia accedir. Es pot passar per tot arreu en determinats serveis aquí Sitges?
Determinats no? Serveis com per exemple el servei de taxi, si és un servei públic que és per entrar i recollir a una persona, per exemple, amb dificultats de mobilitat,
sí.
etc, hi ha un marge de tolerància. De fet, jo sempre quan em reuneixo amb els taxistes dic, teniu denúncies? Perquè jo no he vist cap denúncia a cap taxista per aquest sentit. Una altra cosa és que estigui a l'estació i vulgui accedir al Passeig de la Ribera per la via curta i a través de tot el poble per via de vianants. Aquesta no és. Has d'anar, clar que és més molest, has d'anar a l'Avinguda Sofia, donar el tomb i entrar al Passeig Ribera. I la majoria ho fan. I normalment quan passen per dintre del poble, que hi ha una certa tolerància, si una patrulla ho veu, comprova. Escolteu, vaig a agafar un client, vaig a agafar una persona amb mobilitat reduïda, exacta.
És a dir, en criteri general, la policia mai no dirà res a un taxista que vagi a buscar o una persona,
clar.
A una persona gran que visqui al carrer Major,
exacte.
Que visqui... qualsevol d'aquests carrers amb accés complex.
Exacte. De fet, estan passant, o sigui, estan passant.
Ho dic perquè és una queixa bastant recurrent, aquesta.
Sí, però al final jo sempre faig la mateixa reflexió. Teniu denúncies? D'algú de vosaltres teniu denúncia per haver entrat quan anàveu a fer un client? Perquè és el que dic, sempre intenten trobar el marge de tolerància. I també és cert i s'ha de dir que el taxista quan entra és conscient de que ha d'adaptar la seva velocitat a la velocitat del vianant per no provocar un problema d'un atropellament. O sigui que de moment jo crec que en aquest sentit, tot i que reclama més, sempre més, jo crec que és pacífic aquest tema.
Pilones i tot aquest, diguem-ne, sistema de regulació del pas de vehicles per determinades zones. Com funciona això?
Bueno, la veritat és que nosaltres ja també és una demanda que fa temps que estem demanant i que vam fer, crec recordar l'última vegada, justament del Carnaval, de posar un sistema més genèric i més homogeni a tot el poble de tancament. No únicament des del punt de vista de trànsit, que per nosaltres és importantíssim, sinó també per un tema que a nosaltres ens vendria molt bé des del punt de vista de la seguretat.
A veure.
Perquè, a més, si tenim un sistema més segur de tancament, el que podríem fer és, davant de certs esdeveniments, que són molts i cada vegada es fan durant més dies, doncs poder tancar l'accés de vehicles rodats i guanyem en seguretat respecte de possibles atemptats amb la modalitat de vehicles que entren en vies que estan saturades la persona. Aquesta és la doble raó per la qual nosaltres vam fer un informe i estem esperant que quan hi hagi pressupost es faci un tancament més segur i més intel·ligent de l'accés al centre, per guanyar en mobilitat i per guanyar en seguretat.
Ara us pregunto, es pot guanyar en mobilitat i en seguretat i aleshores hi podem afegir? I aquella flexibilitat que els veïns de determinats carrers es voldrien tenir, es podria mantenir, en el sentit de dir, escolta'm, soc veí del carrer tal i aquest és un carrer que té pilones, que té tancaments, etc. Jo podria accedir a casa meva amb el cotxe per circumstàncies especials o per situacions especials?
Bueno, nosaltres rebem instàncies, sol·licituds de persones que expliquen els motius pels quals demanen entrar. No?
Sí.
I normalment, si hi ha raons suficients, s'autoritza l'entrada, però normalment la majoria de les vegades és perquè viu allà i vol entrar per fer una de càrrega i descàrrega. Doncs, torno a dir, el deure jurídic de suportar de viure en una zona d'illa de vianants és que has de deixar el cotxe fora i aportar-te a casa teva amb la càrrega que portis. És un inconvenient grandíssim, però clar, torno a dir, hem de guanyar en seguretat de les persones, perquè si volem una illa de vianants, hem de guanyar que sigui una illa de vianants i que la compatibilitat entre un vehicle i els vianants sigui la menor possible, ja siguin vehicles d'emergència, ja siguin vehicles de servei públic com un taxista, o sigui, hem de reduir al mínim aquesta compatibilitat de vehicles amb vianants.
M'ho poseu bé ara. Terrasses, invasió de l'espai públic, mobilitat, també això suposo que es presta a una complexitat difícil de resoldre.
Sí, sobretot a l'estiu.
Sobretot a l'estiu.
És veritat, les terrasses suposen, i jo ho comparteixo normalment amb el departament de... amb l'àrea de territori, perquè en definitiva les terrasses no només impliquen un problema de soroll, de contaminació acústica, que també és un problema, sinó que també implica un problema de mobilitat en casos d'emergència, de vehicles d'emergència. Fins ara també hem de dir que quan ha estat necessari entrar, la gent s'aixeca ràpidament, recull les taules i no, 10 segons ja passa el vehicle d'emergència, perquè normalment no és un element que es deixa allà i ningú està vigilant. És una terrassa, es recull ràpid, passa el camió de bombers o passa en nosaltres o passa l'ambulància i ja està. Però hem de ser conscients que amb el sistema de tancament que parlàvem abans hem d'assegurar que tots els vehicles d'emergència puguin accedir, que no per guanyar una cosa perdem en una altra. Això també és evident que ho hem d'assegurar com a Ajuntament de Sitges en termes de mobilitat. Les terrasses és que doncs, tornem a fer, hem de fer compatible l'activitat econòmica i a la vegada la seguretat de les persones.
Una multa per mal aparcament, a quant puja?
En funció de la
gravetat de la
gravetat de l'estacionament. Clar, si estem parlant d'un estacionament que, per exemple, al mig de la via, que també es trobem, doncs de 100 euros cap amunt.
De 100 euros cap amunt.
Sí, i amb el descompte es queda la meitat, però una multa normal són 60 euros i amb el descompte queden 30.
D'acord, o descompte que es pago ja?
Sí, abans dels 15 dies de la notificació de rebre a casa es queden el 50%.
D'acord. La grua. Començo pel final, per aquells que diuen més grues tingués la policia, més diners recaptaria. Sí o no?
Bueno, la grua no només necessita de grua, necessita de gruistes.
Evidentment,
també.
Evidentment.
Però és evident que, bueno, la grua està actuant en uns paràmetres normals. Jo ho comparo sempre amb dades d'altres municipis. Tenim un criteri que ens comparem les policies locals i estem a la mitjana, una miqueta per sobre la mitjana de retirades de grua, o sigui, està treballant força bé. Però sí que és veritat que el vehicle grua que tenim ara està molt bé, està molt malament, i ara precisament demà dimecres surt ja la publicació d'un vehicle nou de grua.
Grua
que permeti també una retirada en condicions pels operadors de la grua. I
la grua treballa els caps de setmana o no?
La grua no treballa els caps de setmana, el que parles, més que el que deia abans, la grua són els operadors de grua,
sí.
Que ara mateix tenim 4 operadors de grua, clar, en el moment que hi hagi algun de baixa o de vacances, doncs el servei de grua queda limitat.
Ho dic perquè segurament en més d'una ocasió la policia s'ha trobat amb aquelles persones que, jo que sé, els han aparcat davant d'un gual de casa seva, no han pogut treure el cotxe, era cap de setmana, la grua no estava disponible, sí. I evidentment alguna cosa s'ha de fer allà.
Doncs sí, el que hem proposat és en el contracte que hem de fer sobre el tema de residus sòlids urbans incloure la retirada de grues en el cas que no tenim servei de grua pròpia, és a dir, per assegurar el servei de 24 hores. Està programat fer aquest contracte i el que estem fent fins ara és doncs el que fa la policia local. Fa tot el que pot i més. Fins i tot alguna gent ha agafat la grua i amb les habilitats tècniques pròpies ha tret el cotxe o primer a través de la matrícula hem intentat localitzar el propietari, moltes vegades el localitzem perquè al final tenim moltes bases de dades, truquem al mòbil, sisplau, que el seu vehicle que fa nosa, un gual, etc., baixen i el treuen. I a vegades que no, hi ha vegades que no es pot fer i la grua queda, o sigui, el vehicle queda incorrectament estacionat.
Ens heu parlat ara això dels residus sòlids,
sí.
Suposo que fa referència als cotxes abandonats.
Correcte.
Segurament més d'un de nosaltres en té localitzats uns quants.
Sí.
Allò de dir, mira, allà hi ha aquell, allà hi ha l'altre, fa molt de temps que estan així. Jo recordo, no sé si va ser un regidor, fa molts anys que ens deia que la retirada administrativa d'un residu sòlid, d'un cotxe abandonat, és el camí de la creu. Continua sent així?
S'ha
escurçat una miqueta
els terminis, però tot i així és molt garantista.
És a dir, jo abandono un vehicle al carrer.
Uh-huh.
D'acord, ho deixo allà. Què passa amb aquell cotxe?
Doncs el primer que, o bé perquè la mateixa ciutadà ens ho diu...
Us ho diu, escolti'm, aquí hi ha un cotxe que no es mou des de fa...
O fins i tot algun regidor que també directament ens ho diu. Uh-huh. O nosaltres com a patrulla ordinària ho veiem, s'ha d'iniciar un procediment de notificació al titular del vehicle. Primer desdinar qui és el titular, que això és senzill, s'entra a la base de dades, i notificar que aquest vehicle ja porta molt de temps estacionat allà. A vegades hi ha d'altres criteris que ens fa pensar que s'està abandonat el vehicle. Per exemple, la ITV caducada, l'assegurança caducada, ho podem comprovar,
uh-huh.
O bé brutícia que està acumulada al... Llavors s'inicia el procediment. S'ha de notificar el titular. Clar, el titular, si encara està d'alta a la base de trànsit, potser quasi canvia de domicili. Després hem de publicar. I una vegada que s'ha publicat, això té uns terminis, podem iniciar el tràmit de retirada de vehicles de residus sòlids. Fins aquí, doncs, una feinada important. I després, a la llei ens obliga...
Si no es troba el titular...
Per exemple, un vehicle de matrícula estrangera.
Per exemple.
Doncs el que fem és retirar directament i així provoquem que si la persona estrangera veu que no està el seu vehicle, vingui a comissaria.
Perquè això per defecte, d'ofici, no es pot fer. La retirada directa no es pot fer?
Es pot fer si hi ha... Jo, per exemple, dono ordres de que es faci la retirada directa quan hi ha risc, per exemple, de que el vehicle està ja fet pols, les finestres tancades, a prop d'una escola, suposi un risc per a les persones. Per mi és molt important més la seguretat que el dret a la propietat del vehicle. Jo retiro el vehicle preventivament i si la persona diu que habéis quitado mi cotxe, vingui aquí i ja li direm per què. I llavors si pot retirar el vehicle pagant la taxa corresponent. Si vol mantenir el seu vehicle, que com són residus normalment no venen. Què passa amb els residus sòlids? Doncs que porta un procediment molt llarg i fem tot el que podem. És veritat que s'ha regularitzat molt, però encara ens queda molt per regularitzar, perquè la gent no és conscient que al final està contaminant la via pública, genera uns residus, porta oli, porta benzina, és un risc d'un possible incendi, que a vegades hem tingut algun vehicle que s'ha incendiat, ho poso entre cometes com a impersonal, i per tant aquest risc s'ha de treure a la via pública.
Patinets elèctrics.
Uh-huh.
Jo no sé si això és un mal de cap o res d'ara per la policia, Però segurament a més d'un ciutadà li ha cridat l'atenció, bé, o acabem pensant, escolta'm, aquells patinets de la canalla són la xocolata del lloro davant d'aquests patinets elèctrics que poden adquirir una velocitat important,
sí,
que no fan res de soroll, que tenen una capacitat d'acceleració, vaja, que qui els condueix ha de demostrar una certa perícia també, uh-huh, en determinades ocasions, i que els veus en totes direccions i en totes circumstàncies.
Sí.
Hi ha una norma que reguli els patinets elèctrics?
El tema dels patinets elèctrics, que en termini legal que s'utilitza és vehicles de mobilitat personal, UVMP.
Dios mío. Vehicles de mobilitat personal.
Aquí s'engloba tota aquella enginyeria que cada dia canvia.
I en que jeans, no siguin motos o cotxes.
Enginys, sí. Que no sigui un motor de combustió i que està afectant la mobilitat de les persones. Perquè al final és veritat que quan s'inventen és per guanyar en sostenibilitat, en vehicle elèctric, en guanyar velocitat, però clar, al final és quan ja tenim tot el sistema de trànsit ben establert, quin tipus de vehicles cadascú en funció de la potència, el casc, arriba un nou engin. I aquí provoca un problema en totes les administracions. En la primera, la nostra, l'administració local, perquè és el que directament ho patim directament.
Per tant, se'l considera efectes legals com una bicicleta?
El que hi ha fins ara de normativa, sí, és, per una banda, nosaltres tenim a l'ordenança de circulació de fa anys,
sí,
el tenim regulat perquè ja en aquell moment quan s'estava publicant o s'estava treballant en la comissió de l'ordenança, només teníem els Segways, que eren aquests que van sobre una plataforma
i que han quedat gairebé reservats per les empreses que fan turisme, passejades turístiques.
Primers, doncs, vam posar de forma genèrica a la nostra ordenança, que és la regulació que tenim, que han de circular per illa de vianants i voreres de més de 2 metres d'amplada.
Voreres de més de 2 metres
d'amplada.
N'hi ha algunes Sitges de més de 2 metres a l'Avinguda Sofia?
El passeig. Però illa de vianants. Al final són illa de vianants. I si hi ha carrils bicis, haurien d'utilitzar el carril bici. Val. Aquesta és la norma que a priori vam treure quan era la tecnologia que havia. Ens ha desbordat a tothom, a tots els ajuntaments. Barcelona també va tenir que reaccionar ràpidament, Madrid, etc. Paral·lelament, la Fiscalia de Trànsit també va fer la seva feina. Per què? Perquè s'estava incrementant l'accidentalitat d'aquest tipus de vehicles. Important, perquè si el que és l'accidentat és el que va sobre el patinet, doncs una mica responsabilitat té ell sobre la seva actitud o decisió d'agafar aquest vehicle. Però si ho fa sobre un vianant, aquí ja tenim un problema. O sigui que la Fiscalia està treballant, nosaltres hem fet, ens va demanar a totes les policies locals d'Espanya un informe de quin era el grau de sinistralitat al nostre poble, uh-huh, quin tipus de vehicle teníem. Diferenciava també entre els vehicles particulars i d'empresa, sí, perquè clar, hi ha un boom
dels patinets d'empresa. Sí.
Quina tipologia, perquè hi ha diferent tipologia, per poder veure a Fiscalia, poder ordenar determinades mesures a nivell de trànsit, perquè sorprèn, però curiosament la gent no entén que això pot arribar a un procediment penal. És a dir, si alguna persona està conduint un vehicle d'aquests i atropella una persona i causa ferides greus, o fins i tot l'amor, doncs acaba en un procés penal. Llavors això és important que la gent entengui que en comptes de pensar que està portant una joguina que te l'han regalat pel Nadal o pel teu aniversari, estàs portant un vehicle i que ha de respectar unes mínimes normes. I aquí les normes, des de fa temps, la DGT, la Direcció General de Trànsit, està treballant per treure una norma homogènia per tota Espanya, per totes les policies. I aquesta encara no ha arribat.
D'acord.
I hem de treballar amb la normativa que tenim pròpia.
Us ho pregunto per què. Ens fem l'efecte, perquè segurament vostès també ho han vist anant pel món. Es pot anar amb patinet elèctric per la carretera?
Ara mateix a Sitges...
Com qui va cap a Ribes per la carretera de Ribes?
Ara mateix a Sitges, no.
No.
Ara mateix a Sitges.
D'acord.
Però clar, quan dius patinet, quin patinet estem parlant? Perquè clar, hi ha patinets... que són els clàssics de tota la vida,
sí,
no? Que el jovent, la canalla sempre va amb patinet.
Sí, sí,
clar,
sí.
Aquí dius, quina velocitat té aquest patinet, perquè estem parlant de patinets que tenen velocitats molt altes i que estan fins i tot asseguts.
Això em refereixo.
I que no tenen matrícula, uh-huh, i que no tenen assegurança, i que no porten casc.
Llavors, de fet, no s'hauria de poder anar...
És un ciclomotor elèctric, però el vestim com un patinet elèctric. O sigui, aquí al final la norma es queda desfasada quan en la realitat tecnològica.
Uh-huh. Ho dic perquè matiseu-me, inspector, de la mateixa manera que un pot dir, no, jo un bicicleta i casc puc anar per la carretera,
uh-huh,
Una persona amb patinet elèctric i casc pot anar per la carretera?
No.
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 Això és el que... Vol...
Bueno, jo faig la pregunta. Una persona amb bicicleta pel passeig de Vilanova ha d'anar per la carretera?
Bona pregunta.
Ha d'anar pel carril bici. I això moltes vegades, el que passa és que la norma moltes vegades és desconeguda per l'usuari. Això és el primer, perquè nosaltres si tenim un permís de conduir hem de passar unes proves teòriques, però un ciclista no l'has de passar. Però la norma diu, si hi ha carril bici, aquest és el teu carril, perquè està una zona habilitada per tu exclusivament, perquè tu vagis segur i la resta vagi segur, cadascú ocupi el seu espai.
Quan acabi el carril bici, aleshores...
Correcte, vas a la calçada.
D'acord.
Però la gent passa el Vilanova per la calçada, dius, hòstia, el carril bici, que a més està bé, o sigui, no és que estigui malament, perquè un ciclista pot dir, és que està ple de forats i... No, és que està bé, has d'anar per aquí.
I ara hi torno. Si no hi ha un marc legal, si jo no puc anar en patinet per la carretera en patinet elèctric, em poden multar?
Clar, clar que sí. I de fet hem tingut algun accident. I aquí és on venen les sorpreses, perquè diu, no només pot tenir una certa responsabilitat penal, pot tenir, sinó que fins i tot té la corresponent sanció econòmica. Clar, i aquí ve la sorpresa. Ah, però jo no sé. Ja, bé. Però és que aquestes coses s'han de preguntar o t'has d'informar abans. I nosaltres estem esperant, de veritat, estem esperant aquesta norma ja, perquè fins i tot nosaltres internament ja estem treballant també una ordre interna per intentar regularitzar i regularitzar tot això.
Perquè us ho pregunto al revés, inspector. Per on es pot anar amb un patinet elèctric i com s'ha d'anar amb un patinet elèctric?
A Sitges ara mateix s'ha d'anar per Illa de Vianants o per voreres de metro metre d'amplada, però ajustant la velocitat a la velocitat del vianant. Per tant, dirà un, i per què necessito el patinet? No? Clar, perquè has de garantir la seguretat del vianant.
Sí, perquè és evident que la velocitat no s'ajusta a la velocitat del vianant. Vaja, encara n'hem de veure algun cas, eh?
I fins i tot, quan baixes a la calçada i has de creuar pel pas de vianant, has de fer, com haurien de fer els ciclistes, de baixar-se de la bici i creuar pel pas de vianant. I algú pensarà, i aquesta norma és tan absurda, per què no puc fer un muntat? Sí. Doncs perquè està demostrat objectivament que un usuari d'un vehicle, quan arriba un pas de vianant, té un angle de visió que li permet veure qui s'està apropant a cada costat del pas de vianant, esquerra dreta. Però què passa si arriba molt ràpid? Que no et dona temps humanament, físicament, i te l'emportes. Per això l'obligació de basar-se. Sempre hi ha una explicació darrere una norma, el que comentàvem abans. Per exemple, una rotonda. Doncs jo no sé quantes vegades he publicat com s'ha d'entrar i de sortir una rotonda. Doncs cada vegada la
probablement tantes com la Guàrdia Civil ho ha publicat a les seves xarxes.
I dius, encara hi ha gent, perquè també pensàvem al començament, bueno, és que hi havia gent que s'havia tret el permís de conduir i no era un país de rotondes com era França des de fa temps, que ho veiem al Tour de França. No, és que ara ja tenim rotondes de fa anys i encara hi ha gent que des del carril interior de la rotonda surt a la dreta i a sobre el que està per la dreta li toca el clàxon i fa així com dient, burro, però si és tu el que estàs traient de la rotonda des de l'interior. I això que estan dient constantment, doncs sembla ser que la gent, la norma, o no l'entén o no la vol entendre.
Un apunt aquí. Quan us parlàvem dels ciclistes, també fèieu una expressió de cara com allò d'idea. Els ciclistes també te'n podria explicar molta literatura.
Sí, perquè
així com n'hi ha que respecten absolutament la norma, n'hi ha també que s'ho prenen d'una forma molt laxa. És així?
Sí, per exemple, de tant en tant ens trobem ciclistes que quan li demanem fer la prova d'alcoholèmia diu, ah, però en la bici també? I dius, clar, prova d'alcoholèmia. És un vehicle, ocupa via pública i que pots provocar un accident. Sobretot també perquè a vegades hi ha grups de ciclistes...
Proves d'alcoholèmia de diumenge al matí, eh?
Que aprofiten per la sortida i, bueno, alguna coseta més.
D'acord.
Doncs que ningú s'enganyi. La prova d'alcoholèmia... L'única diferència entre un ciclista i un altre vehicle és que no es podia fer un delicte de conducció sota la
influència.
Perquè el delicte preveu vehicle a motor. D'acord? Però sí que administrativament la sanció econòmica i fins i tot retirada de punts si és que en té permís de conduir. O sigui, li pot comportar una alcoholèmia un ciclista retirada de punts del seu permís de conduir.
És a dir, una alcoholèmia en un ciclista li pot treure punts si el ciclista és... propietari d'un automòbil i té un carnet de conduir.
Sí. I la sanció econòmica, que això està en el Reglament General de Conductors. I la gent se sorprèn. Clar, però si tu vas en una bici i no estàs en condicions de conduir, pots provocar-te a tu mateix un accident o a un altre. Són cosetes d'aquestes que va bé que la gent de tant en tant pensi que fins i tot un vianant se li pot fer una prova d'alcoholèmia. sorprèn, no? Però clar, un vianant, si no està en condicions i creua per una via però no ha de creuar, o per un pas de vianant, un semàfor vermell, també se li pot fer una prova. No és l'habitual, eh?
No anava a dir perquè inspector hi hauria èpoques de l'any.
No és l'habitual. Però si està implicat en un accident en trànsit, sí, sí, parlem sí. d'unitats de trànsit, i és una unitat de trànsit que implica, té causes directes i indirectes en l'accident, i per tant serà de fer també la prova d'alcoholèmia perquè pot tenir una certa responsabilitat. Tu pots veure el que vulguis amb la teva salut, tu... però clar, en el moment que intercedes en una via que comparteixes amb altres vehicles, i llavors mm-hmm. també estàs sotmès a la prova d'alcoholèmia.
Ens queden 3 minuts, tenim un munt de qüestions, però les hem dedicat totes al món de la circulació i no en volem deixar una que preocupa molt, que fa enfadar molt i que neguiteja molt, com són els robatoris de motos. Mm-hmm. Algun apunt sobre això? Sobre, no sé si dir, si hi ha unes determinades metodologies que operen ara a l'hora de robar les motos, si cal tenir unes certes precaucions si és propietari, si és molt difícil enxampar veritablement a qui roba una moto, encara que sigui en ple casc urbà, com unes reflexions de l'inspector sobre això.
Bueno, a nosaltres... La tipologia de robatoris l'estem controlant entre Mossos i nosaltres per veure si hi ha alguna pujada important per establir algun dispositiu especial, però certament aquest robatori és difícil, igual que quan vam patir una onada de robatoris de bicicletes, perquè certament és bastant ràpid el poder treure una moto de la via pública, no és tan complicat, dues persones portes una furgoneta i si ningú l'ha vist ja t'has quedat sense moto. Sí que és veritat que nosaltres intentem establir doncs, que les persones posin totes les mesures de seguretat que hi hagi doncs, per evitar o per obligar que facin aquest mètode en modus operandi de la furgoneta, perquè si ho fan trencant el cadenat o fins i tot si no té cadenat, doncs és molt més fàcil, la poden portar a sobre, per dir-ho d'alguna manera. Nosaltres sempre aconsellem posar totes les mesures de seguretat disponibles, fins i tot hi ha motos que tenen alarma, per impedir aquest robatori.
El modus operandi més habitual és això de la furgoneta?
No. És no. El trencar el cadenat o fins i tot l'agafar la moto amb les claus posades, que també passa sovint, que la gent es deixa les
claus a la moto.
A vegades ve el ciutadà, un altre ciutadà, i diu, escolta, que han deixat aquestes claus, nosaltres les recollim i deixem una nota.
Veritablement, a qui li roben la moto té poques possibilitats de trobar-la? O això és un
tòpic? Ahir precisament van de tant en tant trobem motos sostretes i fins i tot en d'altres poblacions, perquè a vegades hi ha una tipologia de delicte que no és el robatori, sinó que és el furt d'ús, que és que l'agafen fins que s'acabi el tipus i la deixen a un altre poble o a un altre costat, i aquesta sovint es recuperen. Però hi ha altres que no, perquè a vegades entra dintre un mercat negre de peces.
És el que anava a dir, aquesta imatge també de t'agafo la moto i ja te la faig a peces perquè ho rebenc on sigui.
Sí. Sí. També és possible que hi hagi alguna bateria de delinqüents que es dediquin a aquestes accions. Ja et dic, les dades nosaltres les estem analitzant constantment per intentar limitar aquest tipus de delictes. Ara mateix el que més tenim més propi de Sitges és el robatori interior de vehicles, que aprofito per recomanar a la gent...
Robatori a l'interior de vehicles,
Correcte, sí.
Cop
al vidre i portar-se el que porta dintre. Jo sempre dic que si has d'agafar o deixar alguna cotxe al vehicle, ho fas abans d'estacionar el vehicle, perquè tu penses que no t'està mirant ningú i quan estàs des del cotxe a prop de la platja hi ha algú que està vigilant què deixes al maleter, què deixes sota el seient, i llavors potser que no sigui res... i potser que trenquin el vidre i tota la problemàtica per res, o sí, o treuen alguna cosa. Per tant,
o sigui que el robatori més habitual ara està sent aquest?
Sí,
el robatori interior. A l'interior de vehicles? Doncs que quedi clar aquest consell, que és fàcil, intentar no deixar res a la vista.
Clar. I quan arribes al lloc, baixes del vehicle, tanques la porta i no facis ningun moviment de que... Millor deixar-ho abans. Jo és una cosa que recomano, perquè recomanem nosaltres, perquè baixem els delictes en aquest sentit.
Són les 11. Inspector, gràcies una vegada més.
A vosaltres.
Fins a propera. Tornem en 5 minuts.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.